Són les 11. El 23 d'octubre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Explicar un país és molt complicat i no hi aspirem ara mateix, però segurament diu molt d'un indret la manera com tracta les persones que més pateixen, les que ho tenen més complicat, les que podrien quedar més endarrerides. Les polítiques per atendre-les surten en bona part del Departament de Drets Socials. La consellera Mònica Martínez Bravo, una de les persones que avui estan protagonitzant més titulars, serà en directe aquí, al Catalunya Nit. D'aquí uns minuts l'entrevistarem. Avui fa un mes que Israel va començar a atacar intensament el Líban. Connectarem amb Andrea López Tomás per fer balanç d'aquest mes i per parlar de Tir, una ciutat declarada fa 40 anys Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Avui ha estat bombardejada per Israel. I aquesta és una d'aquelles nits que no es pot torçar, que sé positivament que acabarem el dia ben acompanyats. El nostre oient misteriós d'avui és una de les veus més interessants a qui li puguem posar un micròfon al davant. Llàstima que no us pugui dir encara qui és. Tampoc us puc dir de què parlarem, perquè això dependrà d'ell. Però el que sí que us puc dir és que val la pena esperar-se fins a sentir-lo. Va, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, un gran servei. Imaginem que has estat tot el dia despistat o despistada, que no t'has assabentat de res, doncs ara, en 5 minuts, t'ho expliquem tot, o tot el més important, amb el nostre sotseditor. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
El govern diu que vol amnistiar els prop de 3.000 beneficiaris de la renda garantida que van rebre pagaments indeguts perquè no els hagin de tornar.
Així ho ha defensat el Parlament avui la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. Els afectats són persones vulnerables i amb molt pocs ingressos econòmics que durant els darrers 4 anys han rebut imports que no els corresponien per un error d'origen en la prestació. Ara de mitjana els reclamen més de 7.000 euros per cap. L'amnistia s'impulsaria en la llei d'acompanyament dels pressupostos perquè sigui el més àgil possible. La responsable de l'equip jurídic de la Fundació Arrels, Eva Hopheig, demana més concreció de les mesures per corregir la situació. Ho ha dit en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
I el que s'hauria d'oferir és una mesura per a tothom concreta i un sistema com a mínim transitori de dir, bueno, doncs es paralitzen els procediments, les retencions que s'estan fent, perquè hi ha persones que li estan retenint de l'import que està cobrant i estan retenint aquest deute. Si ha de cobrar 188 euros de renta, està cobrant 70. Són misèries. Entenem que l'administració està delegant la seva responsabilitat a la ciutadania més vulnerable.
Doncs de seguida parlarem d'aquesta i altres qüestions amb la consellera de Drets Socials. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha demanat a l'Estat espanyol que aclareixi si s'està aplicant la llei d'amnistia.
Això després que Jordi Turull informés que no se'ls ha amnistiat la malversació de l'1 d'octubre. Amb tota aquesta informació, el Tribunal haurà de dir si es van vulnerar o no drets fonamentals de Turull, Junqueras i els altres 7 líders independentistes condemnats a presó al judici del procés.
Carles Puigdemont ha fet oficial la seva candidatura a presidir Junts per Catalunya.
L'anunci l'ha fet al costat de l'actual presidenta Laura Borràs, que no opta a repetir el capdavant de la formació. De fet, tots dos han pactat que Borràs presideixi la fundació del partit. Si el Congrés d'aquest cap de setmana li dona el vistiplau, Puigdemont tornarà a ocupar el càrrec després de 2 anys i farà tàndem amb Jordi Turull, que opta a repetir com a secretari general.
L'Audiència Nacional demana al Suprem que imputi l'exministre socialista José Luis Ábalos pel cas Coldo.
El jutge que porta la causa considera que l'ara diputat al grup Mix va ser una peça clau per al funcionament de la suposada trama i li reclama a l'alt tribunal, que és la instància competent, que l'investigui. Mentre que Alberto Núñez Feijóo ha demanat formalment la dimissió de Pedro Sánchez, el president espanyol reitera que en cap cas va cessar Ábalos del seu executiu perquè tingués sospites sobre el cas.
En el año 2021, el gobierno de España, yo particularmente, lo que hice fue una crisis de gobierno para renovar y relanzar al gobierno de España, la labor del Ejecutivo, después de haber sufrido una pandemia terrible.
Es imposible que todo esto sucediese sin conocimiento del uno. No podemos acostumbrarnos a vivir en esta situación de putrefacción de la presidencia del gobierno.
I si no hi ha sorpreses grans en el futur, la Copa Amèrica no tornarà a Barcelona.
Ho han acordat l'organització i l'Ajuntament de la capital catalana, que assegura que el trencament ha estat amistós. La Universitat de Barcelona farà un estudi per quantificar els possibles beneficis de l'esdeveniment. A la Barceloneta, el barri més afectat, hi ha sensació d'alleujament després del trasbals d'aquestes setmanes. Per Lourdes López, de l'Associació de Veïns de l'Hòstia, la competició deixa el seu pas una petjada molt negativa per als barris barcelonins.
Ellos se van y en el barrio pues no queda nada porque ha pasado como en silencio, como una sombra. Y nosotros nos quedamos pues con los alquileres más altos, el mercado que está más caro, con los súper que son más caros porque todos son para turistas.
I una notícia que acabem de conèixer, el tall de trànsit a l'entrada sud de Manresa pel despreniment de roques d'avui mateix al barri de Sant Pau s'allargarà 4 dies, segons l'Ajuntament.
No hi ha hagut ferits, però sí importants afectacions en l'accés a la capital del Bages per carretera i als ferrocarrils de la Generalitat. Per motius de seguretat, no es pot circular per la carretera C1411Z entre el Pont Vell i la rotonda d'accés a la C55, ni tampoc es pot entrar o sortir del barri pel camí de Sant Pau. Mentre durin els treballs, els vehicles que vulguin entrar o sortir de la capital del Bages hauran de passar per qualsevol dels altres accessos de la ciutat. També estan afectades, ho hem de recordar, les línies R5 i R50 dels ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Sant Vicenç, Castellgalí i Manresa-Viladordis. S'ha habilitat transport per carretera entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet.
Molt bé, Sergi, doncs moltes gràcies. Missió completa, 5 minuts i estem al dia de tot.
Que vagi bé.
Bé, de tot, de gairebé tot, perquè aquelles persones que suen la samarreta les deixem al David Uach. David, bona nit.
Bona nit.
Avui, eufòria blaugrana, eh?
Sí, que ha acabat amb celebració final per la victòria del Barça 4-1 sobre el Bayern de Múnich en la jornada 3 de la Lliga de Campions. Era la primera prova de foc pràcticament per al Barça aquesta temporada davant d'un rival de gran entitat que ha acabat doncs amb celebració damunt de la gespa dels jugadors del Barça, una celebració força espontània, també amb la gent de la graderia doncs, festejant aquesta victòria, pel què i pel com. Un Barça doncs, que ha estat molt contundent a les àrees, a l'àrea rival especialment, en un partit que s'ha jugat de poder a poder. El Bayern també ha tingut doncs, algunes fases en la primera meitat, sobretot de gran domini. Recapitulant, el Barça doncs, ha marcat gols sobretot amb un hat-trick de Rafinha, el gran protagonista del partit. Rafinha, al primer minut, ja ha fet el primer gol. Kane ha arribat a empatar el 18 de la primera meitat. Abans, el mateix Kane havia marcat de cap, però l'àrbitre l'havia anul·lat per fora de joc a través de la revisió del VAR. I al tram final de la primera meitat, el Barça és quan ha fet l'estirada. Primer, amb un segon gol de Lewandowski, aprofitant una assistència de Fermín. El 36, això, i després el 45, és a dir, el llindar del descans, Rafinha ha marcat el seu segon gol amb una assistència de Marc Casador. Així hem arribat al final de la primera meitat i en la represa Rafinha ha completat la golejada fent el quart al minut 56. El Barça ha tingut mitja hora per davant en què ha sabut apaivagar, atemperar el partit i conservar aquest avantatge que li ha valgut el seu sisè punt a la Champions. Sentim ara la valoració cop calent del gran protagonista del partit, Rafinha, a Movistar.
Una noche muy feliz, muy contento, la verdad. Salgo muy contento esta noche por el partido, por lo que hicimos. Creo que hicimos muy, muy buen partido como equipo y esto es lo más importante para mí. Logramos la segunda victoria en Champions, que es lo más importante. Ahora hay que pensar el próximo partido, que ya es el sábado, y prepararnos bien.
De la resta de marcadors dels diversos que hi ha, te'n destaco un parell. L'Atlètic de Madrid 1, l'Illa 3, resultat sorprenent, i també la golejada del Manchester City per 5-0 a casa davant de l'Esparta de Praga.
Molt bé, per si la setmana no fos prou forta, dissabte hi ha clàssic, Barça-Madrid, o Madrid-Barça, he de dir,
Madrid-Barça,
no?
Madrid-Barça, el Bernabéu dissabte, sí.
Suposo que amb la moral alta els dos, que venen de fer grans partits a la Lliga de Campions, i no sé si amb algunes baixes.
Sí, molt important la que hem conegut avui per la banda del Madrid, Courtois, el seu porter, té molèsties, bé, una lesió directament a l'adductor de la cama esquerra, per tant, d'entrada es perd aquest clàssic dissabte, i qui probablement se'l perdrà també al conjunt blanc és el davanter Rodrigo, que ho té molt complicat per poder jugar per unes molèsties físiques també. El Girona, igualment pendents de la seva infermeria, Ivan Martín i Van de Beek, recordem-ho, ells van retirar abans d'hora del partit de Champions contra l'Slovan de Bratislava, i pendents dels resultats de les proves mèdiques, tot apunta que seran baixa per jugar dissabte al camp de les Palmes, en un Girona que ahir a la Champions ja tenia 9 jugadors de baixa per lesió. Veurem si Mitchell en pot recuperar algun, perquè si no la xifra pujaria un total d'11. És
molt
a dir,
bé.
Més de mitja plantilla a fort.
Sí, déu-n'hi-do. Que no ens diguin que tot és futbol. Bàsquet. Què
sí.
Tenim de bàsquet?
Doncs un doble front avui. D'entrada, un resultat d'un equip català que ha guanyat en competició europea, l'Uni Girona a l'Eurocopa femenina. 3 victòries en 3 jornades a la fase de grups. Avui, a la complicada pista del Pets d'Hongria, de 3 punts, 71-74. I no sé quan pleguis, Manel, què faràs tu, si vas a casa, desconnectes una estona, si llegir, mirar la televisió, però avui, a 2:45, tenim un moment històric pel bàsquet català.
Em pots convèncer?
Sí, va, juga un Atlanta Hawks-Brooklyn Nets. Sabem que aquesta
miraria,
de matinada comença
miraria,
la NBA.
Sí.
Doncs a la banqueta dels Brooklyn Nets t'hi trobaràs un català com a entrenador principal, i no és una cosa circumstancial. Jordi Fernández, l'entrenador de Badalona, 41 anys, s'estrenarà aquesta matinada en una banqueta NBA, i aquesta és la seva valoració prèvia, vinculant-ho tot plegat al bressol basquetbolístic de casa nostra.
Un honor, perquè poder representar el bàsquet català significa molt per mi, és el bàsquet que en el qual em vaig formar, primer com a jugador, després com a entrenador, aprenent de grandíssims entrenadors, no? I jo crec que això m'enorgulleix inclús més.
Doncs importantíssim. Si puc, me'l miraré. I
dos
si no, demà, si no demà al matí faig uns highlights d'aquests que...
Sempre es pot repescar,
sí. Moltíssimes gràcies, David. Fins demà.
A vosaltres. Adéu-siau.
Catalunya nit.
Dos minuts i mig i arribarem a un quart de 12 de la nit. Ara tenim l'oportunitat de parlar amb una de les persones que avui ha ocupat més titulars i que el que ocupa, crec jo, que és una de les carteres més sensibles i les que potser pot definir més un país, com tracta un país a les persones que, per les circumstàncies que siguin, tenen la situació més complicada. Consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, benvinguda al Catalunya Nit.
Moltes gràcies, bona nit, és un plaer estar amb vosaltres.
Avui que em llegia bé el seu currículum, hem de dir que és doctora en Economia pel Massachusetts Institute of Technology, llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra. Podria anar-hi afegint coses que la gent diria: ostres, aquesta dona hauria de ser consellera d'Economia. Com vas anar derivant cap a aquest món més dels drets socials?
Bé, jo des de feia molts anys la meva recerca s'havia centrat en temes de pobresa i desigualtat. Hi ha tota una branca de la ciència econòmica que intenta posar-hi llum a la realitat de les persones més pobres, intentar veure quines polítiques públiques poden ser més efectives. I bé, l'economia és molt més que el que es fa dins de la Conselleria d'Economia. Jo crec que és una visió des del rigor, des de les dades, des de poder conèixer també com les persones prenen les seves decisions i com la realitat que els envolta els afecta. I tot això són eines o visions que crec que són molt útils, de fet, a la Conselleria de Drets Socials i Inclusió. I també la vessant i diguéssim, les eines que et dona el món acadèmic o la ciència en general, no? L'atenció als detalls, el voler entendre, la vessant pedagògica també, de voler explicar les coses i que s'entenguin. Crec que són, diguéssim, els que trobo que són els meus punts forts i on jo crec que puc aportar des d'un àmbit que no és habitual a la Conselleria de Drets Socials i Inclusió.
I que suposo que per fer moltes de les coses que vostè voldria fer des del seu departament fan falta diners, o sigui que els coneixements en economia també deuen anar bé fins i tot a l'hora de negociar partides, perquè en un govern suposo que tothom deu dir a mi me'n falten molts de diners, no? I qui li diu el d'educació, el de sanitat o el de drets socials que no en té suficients?
I tant, i tant. Jo crec que una de les qüestions que intento repetir molt és que al Departament de Drets Socials nosaltres no fem despesa social, fem inversió social. Uh-huh. I això és una terminologia que és molt de l'economia, però que crec que és l'òptica correcta pel que estem fent. Realment hi ha moltes inversions que es poden donar en una societat, en una economia, en edificis, en empreses, en noves tecnologies, etc. Però hi ha una altra inversió tan o més important, que és la inversió a les persones, en el capital humà, que és una inversió clau i que també veiem de manera molt real quan penses en situacions de vulnerabilitat. Aquestes persones moltes vegades el que necessiten és una mà estesa en un moment puntual perquè els ajudis a reprendre la seva vida, de tenir una mica d'espai per endreçar les seves coses, i això fa que quan els ajudes una mica després poden participar de manera més plena a la societat, insertar-se al mercat laboral, invertir més en els seus fills, en donar-los millor educació, i tot això té una sèrie de repercussions i circuits, cicles virtuosos que fan que hi hagi un retorn no només social, per descomptat, i humà, però també econòmic. I jo crec que aquest argument ressona molt bé al final amb les persones que estan al cap de les finances o del pressupost, que han de quadrar els recursos, i tenir aquesta òptica o aquesta reivindicació del que el que fem no només té un retorn social, sinó també econòmic, crec que és una de les qüestions clau que en la meva trajectòria, no només a dins del govern de Catalunya, però també abans estava al govern d'Espanya, i tant a dins del govern d'Espanya com a la Unió Europea vam intentar fomentar aquesta concepció del que és la inversió social per reivindicar que hi haguessin més recursos per fer tota aquesta tasca tan meravellosa que es fa des de l'àmbit social.
Uh-huh. Vostè acaba de venir, com diu bé, amb el govern espanyol, ja de treballar qüestions molt similars de les que li toca ara tirar endavant. Porta poc el càrrec, va prendre possessió l'agost, no?, si no m'equivoco. Sí. Suposo que aquesta és una de les primeres entrevistes que fa com a tal.
Sí, la primera radiofònica com a consellera, doncs, sí, que moltes gràcies.
No, a vostè per haver-se estrenat aquí. Intentarem anar repassant temes, ja sé que de molts són qüestions heretades, uh-huh, però tindrem un ull al que està passant i també un ull cap on volem anar. De moment ataquem aquest gran tema del dia, no?
Sí.
Aquestes 3.000 persones que explicàvem avui, vostè feia servir el concepte d'amnistiar, uh-huh, que no haurien de retornar aquests diners que se'ls va entregar. El primer que hem d'explicar és que són persones que tenen una situació molt complicada, és a dir, que estan rebent uns diners per subsistir, podríem dir, pràcticament, i va haver, diguem, una errada administrativa i alguns van començar a pagar uns diners que se'ls demanaven. Aquests diners que heu cobrat de més, torneu-los. Uh-huh. Ara encara queda gent que hauria d'anar tornant aquests diners. Aquestes persones no els hauran de tornar, finalment?
Bé, espero que aviat puguem dir això, però a dia d'avui encara no ho podem dir, perquè per poder-ho dir necessitem un canvi legislatiu que empari aquesta amnistia per persones vulnerables que no han actuat de mala fe. Un cop tinguem això al àmbit legislatiu, espero que molt aviat ho podrem dir, però encara no ho podem dir.
Avui, des de l'equip jurídic de la Fundació Arrels, per exemple, deien coses com aquesta.
I el que s'hauria d'oferir és una mesura per a tothom, concreta, i un sistema com a mínim transitori de dir, bueno, doncs es paralitzen els procediments, les retencions que s'estan fent, perquè hi ha persones que li estan retenint de l'import que està cobrant i estan retenint aquest deute. Si ha de cobrar 188 euros de renta, està cobrant 70. Són misèries. Entenem que l'administració està delegant la seva responsabilitat a la ciutadania més vulnerable.
Què li respondria?
Bé, el que li respondria és que des del primer dia d'assumir el càrrec a la meva conselleria estem explorant totes les vies jurídiques, judicials, legislatives, de gestió, administratives, per resoldre aquesta situació. Lògicament, hem de complir la legalitat vigent i hem de seguir els processos administratius. Per això, després de fer tota aquesta anàlisi, el que hem fet és que la millor manera d'abordar aquesta qüestió és una postura molt ambiciosa, que és plantejar una amnistia perquè aquestes persones no hagin de tornar als calés. Vull dir, crec que és fins a cert punt un plantejament més ambiciós del que moltes entitats estaven demanant. O sigui que jo trobo que aquesta mesura, hem tingut senyals i una bona acollida, però de vegades em sobta que encara hi hagi reticències. No, vull dir, els fets ho posaran tot en el seu context i esperem que puguem donar passes en fermes quan això ja estigui a la legislació vigent. Però mentre no hi hagi un canvi legislatiu, hem de seguir els procediments administratius que ens marca la llei i no hi ha una altra manera de fer les coses. Per exemple, la compareixença també se m'ha dit que com és que enviàvem aquestes cartes, que aquestes cartes s'haguessin hagut de paralitzar l'enviament. I tristament, tot i que ho vam valorar, vam trobar la situació que no enviar aquestes cartes podria comprometre la seguretat jurídica dels propis funcionaris, els propis treballadors i treballadores, i això és una cosa que no podem fer. Llavors, estem fent el màxim possible i inclús anant més enllà del que algunes entitats o inclús els grups parlamentaris ens havien demanat. O sigui que trobo que seria... Esperem que aquesta solució, quan es confirmi i estigui a la legislació vigent, doncs pugui donar una bona solució a la realitat d'aquestes persones que són molt conscients de l'angoixa i el patiment i el que els hi suposa. I per això, des del minut zero de la meva conselleria, ha estat una prioritat absoluta intentar resoldre aquesta situació. Però no només per resoldre-la i mitigar el que s'ha passat. Una altra part molt important és fer canvis, impulsar canvis a diferents nivells perquè això no torni a passar, perquè això és una mesura, aquest tipus d'amnistia o condonació és una mesura molt excepcional per tot un context, i a la compareixença ha donat molts detalls, però això no és... No s'hauria d'haver arribat fins aquí, i ara l'important és poder tenir el marge i l'espai perquè això fer a tots aquests canvis perquè no torni a passar.
No sé si finalment s'acaba solucionant, és a dir, que aquestes persones no han de retornar els diners, i que en tot moment s'ha parlat d'aquells que encara no hagin pagat. No sé si després la situació serà injusta pel que sigui ja han pagat. És a dir, reps la notificació, potser t'espantes i dius, mira, jo pago ja, malgrat que em costi molt, o que vagi molt ajustat, però pago ja perquè no sé com de greu és no pagar, que aquests que sí que ja han pagat no hauran pagat, i en canvi els que no han pagat sí que s'ho podran estalviar. No sé si això serà injust per a aquestes persones que sí que han pagat, i no sé si són moltes.
Bé, vull dir, jo crec que qualsevol decisió, qualsevol legislació, doncs no és perfecta i sempre té angles des dels quals es pot mirar d'una manera o d'una altra. Aquest plantejament que fem d'amnistiar aquests deutes o condonar aquests deutes, estem pensant en persones que estan en situació de vulnerabilitat, que pràcticament per definició no poden afrontar aquestes reclamacions de pagaments indeguts. Algunes persones que potser sí que ho han pogut fer i ho han pogut fer de manera àgil, potser és una senyal que no estava en una situació de vulnerabilitat tan extrema perquè podien fer front a aquestes reclamacions. De totes maneres, el percentatge de persones que han tornat els diners és molt, molt petit. I això també és una senyal de, diguéssim, el poc sentit que té d'intentar rescabalar aquests deutes, perquè la immensa majoria de persones no tenen com portar-los, i intentar recuperar-los té uns costos de gestió immensos. O sigui, és una petita percentatge de la població que pensem que segurament no seran vulnerables, però bé, sí, jo crec que cap legislació, cap decisió serà 100% perfecta.
Com dèiem, té una cartera, suposo que molt interessant a l'hora de treballar, però avui mirava dades i n'hi ha algunes de realment preocupants, i que em poso en la seva, en la seva pell, i penso, ostres, això com ho podem abordar? Per exemple, el 24,4% de la població catalana es troba en risc de pobresa. Mm-hmm. Aquesta xifra és molt gran.
Sí, això és una de les primeres xifres junt amb la taxa de pobresa infantil, que també és molt preocupant, que va ser una de les primeres dades que vaig donar a la meva compareixença inicial al Parlament, on vaig poder fixar les línies mestres. Tenim la situació a Catalunya que, tot sent un país ric, tenim taxes de pobresa molt elevades que no són acceptables. Per això és tan important tenir un abordatge holístic per abordar aquesta situació des de molts àmbits, però un dels prioritaris del departament serà precisament dissenyar tot un sistema de prestacions socials que posi Catalunya a l'avantguarda de la gestió de prestacions de suport a les rendes mínimes i les rendes baixes. I això a dia d'avui, com ha estat el cas de l'explicació a la situació de la renda garantida de ciutadania, malauradament no el tenim. Llavors, prioritat absoluta és avançar cap a aquest nou model de rendes i protecció de les rendes de les persones. Perquè tot i que la pobresa no només es soluciona en base a rendes i base de transferències, sense això difícilment podrem fer progressos. És la combinació de donar un suport, unes transferències que puguin donar un espai a aquestes famílies per impulsar les seves trajectòries vitals i després amb acompanyaments específics que els facin progressar, insertar-se al mercat laboral, invertir més en els seus fills, tenir més espai per disfrutar de les seves vides, etc.
Vostè, que ho ha estudiat molt, com creu que s'ha arribat fins aquí, a que una de cada quatre persones que viuen a Catalunya estigui en risc de pobresa?
Bé, jo crec que això és fruit d'una situació on hi ha una desigualtat social bastant notable a Catalunya, però també a la resta de l'estat espanyol. I en certa mesura és fruit de que Catalunya i Espanya són un dels països, del context de la Unió Europea, que menys polítiques específiques adrecen a les persones de rendes baixes i de protecció de rendes a les famílies o als infants. I també tenim un dels sistemes fiscals que aconsegueix redistribuir menys la renda comparat amb altres països. Llavors, és fonamental, per això és tan important, ha estat de nou tan important compareixença d'avui, és fonamental que tinguem unes bones polítiques públiques de suport de rendes, no només per l'exclusió i la pobresa, però també que cobreixin una capa més ampla de la població per, diguéssim, abordar tenir un enfoc preventiu de prevenir que la gent acabi arribant a situacions d'exclusió. Hi ha un model, per exemple, que a mi m'agrada molt, que està a l'ingrés mínim vital, que és el complement a la infància. L'ingrés mínim vital concentra recursos més importants, amb quanties més altes, a la gent de més vulnerabilitat, però també hi ha un complement a la infància, una prestació per fill a càrrec, que podria cobrir el 40% de les famílies amb nens de menys renda a tot l'estat espanyol. Llavors, això és un model on inclous en una prestació molt ben dissenyada uns complements que són més amplis i que poden abordar no només l'exclusió més extrema, sinó també, diguéssim, les següents capes de la població, apropant-se inclús a la mitjana d'ingressos.
Hi ha suficients plans pels nens que estan o en risc de pobresa o que ja són directament pobres, perquè les dades també són alarmants, diria. Llegia que a Catalunya 442.000 menors són pobres. Quins són els seus plans? No sé si s'han d'ajudar. El 0 a 3 es va cap a la universalització de l'educació i que sigui gratuïta. En el lliure, què es pot fer per ajudar aquestes famílies i aquests nens concretament?
Bé, jo crec que a Catalunya tenim l'avantatge de tenir un sector, un tercer sector i una infraestructura social bastant forta. Vull dir, jo crec que hi ha moltes activitats socials pels nens, moltes estratègies de diferents entitats. Tenim entitats del tercer sector molt gran que estan en cooperació amb l'administració pública realment donant uns bons serveis. El que hem de fer en aquest àmbit és endreçar una mica tot el sistema, perquè diguéssim, ha evolucionat d'una manera on tenim tot un conjunt d'entitats mitjançant subvencions o diferents interrelacions que donen uns serveis, també tenim les diputacions, els ajuntaments, i tot i que es fan moltes coses, de vegades no es fan de manera coordinada o en base a dades que puguem identificar quins llocs encara no estem fent prou, no? Llavors jo crec que un dels reptes que tenim és, diguéssim, coordinar tota aquesta estratègia per assegurar-nos que aquests recursos existeixen on han d'existir.
Molt bé. Arribem al punt de 11:15. Volia parlar també de dependència. Hi ha moltíssimes persones que estan en llista d'espera, que potser se sap que són dependents, però encara no en quin grau, i d'això en dependrà les ajudes. Si ho comparem amb altres comunitats autònomes, Catalunya és de les que té, la segona per la cua, la llista més llarga de persones esperant. Què els pot dir?
Bé, el que els hi puc dir és que en les properes setmanes impulsarem un pla de xoc de reducció de les llistes d'espera en l'àmbit de la dependència. Es van començar a fer alguns passos amb l'anterior equip, que continuarem en aquesta direcció. Es van escurçar els terminis 40 dies de mitjana per fer tot el procés d'avaluació de grau i fins que li donen un servei a les persones. Però considerem que no és suficient. Hem de continuar reduint les llistes d'espera, facilitant els tràmits, de nou fent-los més automàtics, més interoperables, més àgils. Hi ha tot un component de processos que hem de polir i hem de millorar. També una vessant de coordinació amb els ens locals. Els ens locals fan una de les tasques, que és els PIAs, fer els programes individualitzats d'acompanyament. Alguns ajuntaments ho fan més ràpid, altres triguen més. Llavors, el que hem de fer és tot una gestió de processos per agilitzar-ho al màxim.
Sí, perquè l'any passat, per exemple, 12.200 persones van morir estant en aquesta llista d'espera, és a dir, abans de rebre l'ajuda.
Sí, és una realitat molt, molt trista, però bé, també és veritat que hi ha moltes altres persones, doncs, que estan rebent els ajuts que necessiten i estan rebent el suport de l'administració. Jo crec que això també s'ha de posar en valor i lògicament, hem de seguir avançant en aquesta línia. També és veritat que tenim un gran repte, que és l'envelliment de la població. Llavors, és crucial fer aquests abordatges de processos i, de nou, el nostre objectiu és reduir les llistes d'espera, però no podem obviar que la demanda d'aquests serveis també continua creixent a un ritme molt elevat, que això ens farà que, inclús millorant els processos, doncs no, segurament no aconseguirem reduir el ritme ideal. Però bé, no escatimarem recursos en posar tot per la nostra part perquè s'escurcin el màxim possible.
Aquí posem una altra pota amb aquest envelliment de la població, que és que cada vegada hi haurà més gent o dependents o que necessitaran, per exemple, una plaça en una residència, i aquí també tenim molt marge de millora perquè hi ha localitats on les llistes d'espera a les residències són d'anys.
Sí.
Aquí què hem de fer? S'ha de canviar el model o s'han de fer més residències? Per on passa la solució?
Bé, jo crec que el repte de l'envelliment de la població és un repte tan gran que necessitem abordar-lo des de diferents òptiques. Una molt important és avançar cap a un procés de desinstitucionalització de l'envelliment. Moltes persones grans tenen una preferència per estar a casa seva i hi ha moltes avantatges de mantenir aquest vincle amb la seva comunitat, amb el seu dia a dia. Llavors, hi ha un ampli consens en aquest sector que hem d'anar cap a un model de flexibilitzar els suports perquè aquestes persones puguin estar a casa seva el màxim temps possible i potser només anar a una residència quan ja realment necessitin tot un suport i una infraestructura que no poden tenir a casa. I per aquesta vessant llavors apuntava una primera mesura, no? Flexibilitzar els suports perquè puguin estar a casa acompanyats de l'administració i dels recursos, però diguéssim d'una manera que els hi faciliti i els hi permeti estar-se el màxim temps a casa. I després jo crec que el que hem de fer és aprofitar el canvi tecnològic perquè ens ajudi a també a prolongar l'estada d'aquestes persones a casa. Vull dir, tenim l'exemple de teleassistència, però es poden fer moltes altres innovacions que puguin permetre que aquestes persones doncs, puguin estar més temps a casa o que els mateixos treballadors o treballadores socials puguin atendre a més persones quan es complementa la tasca de la treballadora amb, o el treballador amb unes eines digitals i unes noves tecnologies. Jo crec que aquí tenim molt espai per recórrer i necessitem que la tecnologia també ens acompanyi en aquest procés.
Pel que fa als treballadors socials, també una reivindicació del tercer sector és que falten mans, per una banda, a formar més gent que treballin i després compensar-los millor si es compara, per exemple, amb el Departament de Salut, per dir alguna cosa, que hi ha unes diferències molt clares. No sé si això també s'ho marca com objectiu millorar-ho.
Sí, sens dubte és un dels nostres compromisos en el marc del diàleg social, veure com podem millorar les seves condicions laborals, i això és una de les qüestions que hem estat estudiant i espero que en els propers dies puguem anunciar passes fermes en aquesta direcció. Però jo crec que a més de dotar-los de millors condicions laborals i més recursos, jo crec que també el que necessita tot el sector social és dignificar la seva tasca, posar en valor tot el gran impacte que estan tenint en la vida de les persones, perquè realment és molt espectacular i moltes vegades no és només la manca de condicions laborals, que també hi estem fent passes en aquesta direcció, però també que se sentin reconeguts, escoltats i valorats, i és una cosa que de vegades no en fem prou.
Mm-hmm. Com deia, el seu departament ha d'anar de la mà de d'altres. Quan parlem d'exclusió social, de vegades pensem en casos molt extrems, i ho són, però de vegades també només pensar el que val avui dia llogar un pis o accedir a un habitatge, que és un dels grans temes, crec, dels nostres dies, pot ser que gent que a priori no els identificaries com exclosos socialment acabin caient en una situació de molta complexitat, no? Això, a nivell de govern, com ho esteu atacant? És a dir, gairebé s'intueix una mena de revolta de la gent que no pot accedir a un habitatge, tant al carrer, anem sentint mesures que es van anunciant també. Crec que és, com deia, un dels grans temes. Què es pot fer perquè millori l'accés a l'habitatge? Perquè al final ja hi ha gent que ha fet tot el que se suposava que podia fer, fins i tot treballant, tenint un sou, no sé si correcte o no, però que no es pot permetre viure, independitzar-se o llogar un habitatge.
Sí, jo crec que el govern ha estat molt valent i molt ferm en la seva predisposició a abordar el problema de l'habitatge assequible d'una manera molt, amb passes molt, molt decidides, no? I en les últimes setmanes s'han anunciat plans de construcció de vivendes, de mobilització de sòl, i sens dubte amb la consellera Paneque he tingut l'oportunitat de despatxar alguns d'aquests temes i d'oferir també l'ajuda que podem oferir des de drets socials. Però bé, vull dir, és un procés en el qual el que s'ha prioritzat és posar en marxa tota aquesta construcció, perquè és el que trigarà més temps a fer-se una realitat, i en les primeres setmanes o mesos continuarem doncs, treballant molt estretament, perquè, com bé dius, la qüestió de l'habitatge està molt relacionada amb el tema de l'exclusió social i amb la prevenció de l'exclusió. I també amb aquest enfoc de no només enfocar les polítiques públiques o concentrar-les en el sector més de l'exclusió, però també repartir, potser amb diferents intensitats, cap a capes més àmplies de la població que potser també estan patint dificultats per fer front a l'increment dels costos de la vida.
Sí, perquè el famós ascensor social, no sé si una cosa com l'habitatge ens deixa tots a la planta baixa, diria.
Bé, no sé si a tots, però sens dubte. Jo crec que ens estem adonant, i jo trobo que és una reflexió que és molt benvinguda, que ser capaç d'heretar un bé immoble, sens dubte, és un factor fonamental perquè et pot, diguéssim, o bé donar un suport per comprar un nou habitatge o seguir acumulant aquests actius, i les persones que no tenen aquest ajut en algun moment de la seva vida, doncs ho tenen molt, molt difícil. Diguéssim, heretar o no un habitatge és un dels factors que al final està afectant la distribució de la renda. I aquí també és important enfatitzar que fins fa poc, quan per tant de desigualtat sempre es mesuraven desigualtat de la renda, però ara ens estem adonant que és la desigualtat en els actius, on també ho veus com es magnifica, no? I com hi ha una àmplia capa de la població espanyola que no té actius nets, no? Llavors és una òptica que és molt benvinguda, perquè crec que posa el focus en el lloc correcte. I per exemple, el factor del patrimoni, per exemple, doncs hauria de ser molt més predominant a l'hora, per exemple, de donar ajuts socials.
Clar. Se'ns està acabant el temps. Vostè estarà satisfeta d'aquí 4 anys, quan acabi la legislatura, si passa quina cosa?
Bona pregunta. Nosaltres tenim l'ambició no només de millorar certes polítiques i certs aspectes que s'han de millorar, però també de transformar tot el sistema de protecció social, transformar-lo per coordinar-lo millor entre diferents administracions públiques, tenir un abordatge més complet, per exemple, millorant les prestacions, però fer-les més properes i integrades amb aquests suports més personals de treballadors socials i de treballadores socials, i coordinant tots els diferents aspectes en base a dades, en rigor científic i en base a uns dissenys sòlids. Jo crec que si avancem en aquesta direcció estaré molt satisfeta, i també si aconseguim resoldre alguns dels reptes que m'has plantejat avui.
Molt bé, d'aquí 4 anys fem balanç.
Perfecte.
Avui ho deixem aquí. Sé que ha començat molt d'hora, perquè ja estava compareixent al Parlament de bon matí i ha tingut molts actes, així que li agraïm molt que a aquesta hora, quan queden 20 minuts per acabar el dia, hagi estat aquí en directe amb nosaltres. Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió. Moltíssimes
gràcies. Moltes gràcies, ha estat un plaer. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Moltes de les coses que estàvem comentant ara amb la consellera es converteixen en impossibles si hi ha una guerra, si bombardegen els carrers on vius, si t'ataquen, si hi ha intercanvi de projectils. I això és el que està passant des de fa un mes al Líban. Fa un mes just que connectàvem amb l'Andrea López Tomás, periodista que podeu llegir habitualment al Periódico, i avui hi volem tornar. Andrea, bona nit.
Hola, molt bona nit, Manel.
Andrea, com estàs? Ara ho deia, fa un mes que vam parlar. Quin balanç faries d'aquest mes? Com està canviant el Líban?
Mira, el Líban està en constant transformació i en constant decaiguda des d'aquest últim mes, precisament per aquesta guerra d'alguna forma imposada, no?, per l'estat d'Israel i per l'exèrcit israelià, que ara ja no només fa un mes, no?, parlàvem de que havia bombardejat el sud del Líban, l'est del Líban, en zones amb presència i cert control de Hezbollah, d'aquesta milícia amb la que porten dècades enfrontats, sinó que ara aquests atacs s'han estès molt més enllà d'aquestes zones més designades, no? Hem vist com pràcticament els suburbis de Beirut han quedat completament destrossats, hem vist atacs cap al nord del Líban, hem vist atacs en edificis on s'estaven allotjant famílies de persones desplaçades que havien fugit d'aquests primers atacs al sud i a l'est del Líban, i passejar per Beirut, per la meva ciutat, és també adonar-te'n d'aquesta transformació constant, no? Parlant de les persones desplaçades, i ja en són més d'un milió, 1,2 milions de persones desplaçades en un país de 5,3 milions de persones, que és una proporció enorme. A més, una tercera part del país està sota ordres d'evacuació de l'exèrcit israelià, segons la ONU, i veiem com realment, més enllà de la devastació, la gent ja no té on anar. Hi ha aquesta sensació que es viu a Gaza des de fa més d'un any, de que no hi ha cap lloc segur, perquè, com dèiem, doncs, els atacs s'han extès més enllà d'aquestes zones, tot i ser més esporàdics, però estan passant. I al cap i a la fi hi ha una sensació de que tot anirà més, no? Perquè no hi ha cap mena de límit, ningú posa límits a l'Israel de Benjamin Netanyahu, i el seu ministre de Defensa ja ho va dir fa uns dies, que qualsevol negociació sobre una possible treva s'haurà de dur a terme sota foc. Per tant, aquesta violència sembla que encara durarà un temps.
I una violència que avui ha colpejat una ciutat que m'agradaria que ens expliquessis una mica com era i què és el que ha passat avui, que és Tir.
Sí, Tir és la principal ciutat del sud del Líban, la principal ciutat del litoral. És una ciutat realment, a banda de molt important a nivell comercial i de població, també és una ciutat molt bonica i molt turística, i és una ciutat històrica. En aquesta ciutat, des de fa més de 4.700 anys que hi viu gent, per tant la fa que és una de les ciutats habitades de forma continuada més antigues de tot el món, i compta amb runes fenícies, compta amb runes romanes, i té molta part destacada de la història que també ens explica a nosaltres com a poble mediterrani. Per això, en part, la UNESCO la va declarar Patrimoni de la Humanitat als anys 80. I veiem com aquesta ciutat, que va ser també una de les primeres metròpolis fenícies i que va ser lloc de naixement d'Europa, no? Del conegut mite del rapte d'Europa, la mitologia grega, i a banda de tota aquesta història i restes i runes que encara estan presents a dia d'avui, que es poden visitar, és una ciutat molt important per la població libanesa, ja que des de que el 8 d'octubre de l'any passat van començar aquests enfrontaments transfronterers entre Hezbollah i Israel, que van afectar especialment a la frontera i als pobles de la frontera, la majoria de gent que va fugir d'aquells pobles van a refugiar-se a Tir, no? Perquè era la gran ciutat a prop. I veiem com clar, avui, aquest matí, ens han despertat amb la notícia de que Israel ha llançat unes ordres d'evacuació cap al centre pur de la ciutat de Tir. Fins ara havia estat atacant als voltants de la ciutat, però mai hi havia hagut atacs al cor de Tir ni atacs tan massius. I al final aquests atacs el que estan fent és que evacuï aquesta població més vulnerable, no? La població desplaçada que no troba cap altre lloc en el que anar i que no té cap altra alternativa, perquè si no ja haguessin sortit d'allà abans, no? I també és important, jo crec, parlar de banda de la història que té aquesta ciutat i de l'impactant que és que se la pugui atacar, és de com és a dia d'avui, no, aquesta ciutat. Tir és una ciutat mixta on hi viu població cristiana i població xiïta, i porten molts anys vivint i convivint en pau, no, en relativa pau, i veiem com ara el fet de potser tenir aquesta població cristiana, que a vegades sembla que ha de ser com un escut, no, o com una línia vermella per als atacs d'Israel, realment no ho és, perquè doncs, entre les zones atacades també afecta als barris cristians. I com comentava, és una ciutat que a nivell turístic també és molt important pel Líban, perquè té una de les millors platges i més netes de tot el país, però també té unes petites cales i té un centre històric molt, molt, molt popular entre la població libanesa i la població estrangera que ve a visitar el Líban.
Clar. Deies una de les línies vermelles, no?, que s'ha creuat, una de les moltes línies vermelles, aquests bombardejos, per exemple, a Tir. També ens van sorprendre els atacs als cascos blaus, que molta gent segurament tenia ja oblidat, que hi havia una zona al sud del Líban on hi ha una missió de les Nacions Unides amb soldats també espanyols. No sé si ens pots fer 5 cèntims de la situació que hi ha amb aquesta missió dels cascos blaus.
Sí, aquesta és una missió que es va establir en plena Guerra Civil Libanesa l'any 78, que bàsicament tenia el mandat d'assegurar la retirada de les tropes israelianes i garantir que que aquest territori libanès fos, estigués sota control, no, del govern libanès i, en tot cas, de l'exèrcit libanès. Veiem com al llarg de la història aquest mandat ha anat evolucionant i se li ha donat més funcions a aquesta missió de pau. I la més clau va ser la del 2006, no? Que el 2006 el Consell de Seguretat de Nacions Unides, un cop va acabar la guerra entre Hezbollah i Israel, que va durar 34 dies, doncs van aprovar per unanimitat la resolució 1701, que és un terme que jo crec que els oients han anat sentint molt aquests dies, sí. Perquè es va repetir molt en els discursos dels enviats especials, dels diplomàtics que venen a parlar del conflicte ara mateix al Líban. I aquesta resolució el que demanava era que hi hagués una fi a les hostilitats entre Israel i Hezbollah, que tant Hezbollah i els altres grups presents al sud del riu Litani, que és com aquest riu que marca el sud, no? La zona del sud, que està a 29 quilòmetres de la frontera, que aquests grups es retiressin i es desarmessin i que alhora es retiressin les tropes israelianes. Veiem que això no s'ha complert perquè a dia d'avui Hezbollah controla gran part d'aquesta zona, però també veiem com les tropes israelianes des de fa ja més de 3 setmanes han entrat al Líban, no? Saltant-se aquest mandat de que no haurien de ser-hi presents. I veiem que això el que està amenaçant, a banda de la població local libanesa, és també aquesta missió de pau que tenen les tropes de la missió d'UNIFIL, que es diu en anglès, o la FP-NUL en català, i que compta amb 10.000 soldats, que són molts, molts efectius. Espanya és el 7è país que més contribueix, ara mateix té 677 cascos blaus, i fins i tot hi ha una base espanyola, la base espanyola Miguel de Cervantes, al sud del Líban, a la zona de Mar Jejun, que és on més hi té control. I, clar, quan parlem d'una força de manteniment de la pau, crec que a vegades costa entendre no ben bé quina és la seva funció. Fins ara ells el que feien i el que han de fer, no poden, per exemple, lluitar, participar en les hostilitats, no poden disparar, per tant, si són atacats, ells no poden respondre. Ells bàsicament el que s'encarregaven era de patrullar la línia blava que separa Israel del Líban, perquè no hi ha una frontera oficial entre els dos països perquè oficialment estan en guerra, i també feien algun tipus de feina humanitària cap a la població del sud del Líban. El que està passant en els últims dies és que Israel està acusant a Hezbollah d'utilitzar aquestes tropes dels cascos blaus com a escuts humans, i a través d'aquest argument justifica els seus atacs contra tropes de les Nacions Unides, no? És a dir, contra tropes també d'altres països que no són libanesos. I al final el que sembla la intenció d'Israel, havent vist el precedent del que ha fet tot aquest any a Gaza, és que el que vol és que aquestes tropes marxin, perquè no hi hagi testimonis del que està passant al sud del Líban i dels atacs que estan fent i dels atacs que faran les seves tropes ara que estan sobre el terreny, no? Que no només són els bombardejos que portem veient tot aquest mes, sinó també els combats cos a cos que hi ha milicians de Hezbollah o l'ocupació directa d'algunes localitats del sud del Líban.
Sí, això ho seguíem des d'aquí, i clar, la primera sensació és si Israel s'atreveix a atacar els cascos blaus, realment és que Benjamin Netanyahu, si no li paraven els peus de manera molt contundent, per exemple, des dels Estats Units, és que se sentia envalentonat per a qualsevol cosa. Andrea López Tomás, avui ho hem de deixar aquí, però tornarem a venir a visitar-te a través de la ràdio perquè ens expliquis com està evolucionant aquest conflicte i la vida, tot i que dura, al Líban i a la teva ciutat actualment, Beirut. Moltíssimes gràcies, una nit més. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ara sí, ha arribat el moment de descobrir qui ens ha estat acompanyant avui des d'aquí l'estudi, des de les 10 de la nit i abans no se'ns acabi el dia. Pues tinc aquí un poeta. Això em fa molta il·lusió. Poeta i escriptor, i quin poeta i quin escriptor. Paul Wasch. Paul Wasch, benvingut al Catalunya Nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, una mica cansat, perquè jo sóc una persona bastant diurna.
Sí, tu aquesta hora ja estaries.
Aquesta hora jo fa hores que dormo ja, però aquí aguantant.
Allà amb les muses voltant per damunt teu.
Sí.
Bé, la primera pregunta que t'he de fer és si hem après alguna cosa avui aquí al Catalunya Nit.
Bé, moltíssimes. He pensat en... He estat tota l'estona pensant en un text que vaig llegir ara fa relativament poc, no, quan parlàveu de la situació de l'habitatge, després quan parlàveu del cas Pelicot, ara parlant del Líban, no, que és un text de la Arundhati Roy. Ella és una escriptora que va guanyar el Man Booker Prize fa molts anys per un llibre que va ser una mena de sensació, que es titulava El Déu de les Petites Coses, una autora índia. I ella fa uns anys, el 2020, crec, o 2021, alguna cosa així, va publicar un text que es titulava, un article que es titulava Vivim en una època de minimassacres. I ella se centrava en l'Índia, no? I explicava com, doncs, com es marginalitzava la comunitat musulmana, la violència contra les dones, tot amb la complicitat dels mitjans de comunicació. I estava escoltant avui, no?, aquestes dues hores d'informatius i de notícies, i pensava, bé, hi ha macromassacres, no?, com el que està passant ara mateix a Palestina, al Líban, però aquestes minimassacres que formen part, que ja les pot dir Arundhati Roy sobre la Índia, però tinc la sensació que les podem dir gairebé qualsevol persona des de qualsevol punt del món, no? És a dir, que vivim en un present travessat per minimassacres, no? Això, penses en el cas Pelicot, penses en la situació de l'habitatge a Barcelona i dius ben bé que no tenim... No, costa respirar,
sí.
Costa respirar, no?
També costa respirar de vegades en alguns llibres. Últimament estic entrevistant a molts autors que la sensació que tens és que estem vivint en un moment molt angoixant entre aquestes coses que ens passen, l'auge de l'extrema dreta. Jo vull recomanar els teus títols. Primer, títoles molt bé, Napalm al cor. Mm-hmm. Això és un títol brutal. Però anem a la segona, més recent, perquè Napalm al cor ja l'heu d'agafar i llegir-la. Ara anem a la segona, perquè tenim poc temps, però Oferta a les mans, el paradís crema. Quin títol tan bonic i inspirat amb una poetessa russa, eh?
Amb una poeta, exacte, la Marina Tsvetaeva, que tu deus conèixer bé.
Sí.
Sí, jo suposo que aquest títol, no, Oferta a les mans, del paradís crema, conté d'alguna manera aquesta idea de minimassacre que comentàvem ara, no? És a dir, com les promeses que se'ns han fet, com els futurs que se'ns prometien brillants, no?, i fulgurants, no ho són mai, no? I com d'alguna manera viure és fer-se càrrec d'això, no?, de les promeses que t'han fet i del que realment tu després et trobes i què pots fer amb allò que t'havien promès i no es complirà. D'això tracta una mica la novel·la, que crec que d'això tracta també una mica un malestar que crec que al principi, quan vaig començar a parlar de la novel·la, deia un malestar generacional, i crec que no crec que sigui generacional, crec que ja comença a ser bastant col·lectiu, no? Transgeneracional. Sí.
Doncs recomanem a tothom que la llegeixi també, que t'escolti en podcast, perquè d'aquesta novel·la després se'n deriven una sèrie de podcasts que es poden escoltar, per exemple, a Spotify, i t'haurem de convidar un dia per parlar més llargament de literatura. De Tsvetaeva també, perquè jo vaig quedar un dia molt, molt, molt allò aclaparat quan vaig saber la història de la seva mort. Ja l'explicarem en un altre moment. Queda't escoltar l'última cançó del dia. És un ritual que tenim aquí, que s'ha d'acabar el dia cada dia amb una cançó diferent. Som-hi. Així sona Només viure, el nou tema de Ginestar, que ens la van fer aquí. Aquesta és la versió live at Catalunya Nit, podríem dir. I de seguida veureu com sonava també en la seva publicació ja amb el single, com ells el van editar.
La por fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que
les onades... Aquí tenim el canvi. Com sempre, ens agrada cedir l'última paraula, perquè malgrat tot el que expliquem, creiem que també es pot encomanar una mica l'alegria. I per això busquem algú que hagi tingut sempre un gran dia per acabar. No ens agrada tenir l'última paraula. La cedim i diem visca la Pepa avui.
Hola, què tal? Bé, jo també. Soc la Pepa Plana, pallassa, i tot i que avui m'han passat coses meravelloses, crec que demà demà sí, demà serà un gran dia. Per què? Per què? Per què? Per què? Doncs perquè tindré el gran honor de rebre el Nas d'Or. El Nas d'Or és un reconeixement que fa el Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, i que és un festival que enguany celebra els 40 anys i que és un dels festivals de pallassos més antics, si no el que més, d'Europa i del món mundial. Ostres, no sé ni com dir-vos la il·lusió que em fa. I recordaré sobretot la Mari Sampere, pionera, que va rebre el primer Nas d'Or l'any 84. Doncs us convido i us animo perquè vingueu al Festival de Pallassos de Cornellà, tota una setmana plena de pallassades, de riure, somiar. El riure sí que és una arma de construcció massiva. Salut i pallasses!